bon dia a tots. Estem en el programa que us ofereix la finestra per parlar de temes de psicologia amb el Joan Cubells. Bon dia, Joan.
Bon dia.
Com estàs?
Bé.
Ah, ja comença a fer més caloreta, ja? Vinga. I la que us parla, la Montse Rofes. Avui ens retrobem en el món de la sexualitat i reprenem alguna pregunta que va quedar així com a mig penjada al passat programa. A veure, comencem. L'estudi de la sexualitat humana inclou el conjunt de comportaments i fenòmens que tenen a veure amb el sexe, com són les relacions sexuals, l'enamorament, la satisfacció sexual, la reproducció, etc. Així doncs, Joan, la sexualitat és un aspecte més del comportament humà que ens acompanya tota la vida?
Pues sí, efectivament, la sexualitat ens acompanya tota la vida, com tu molt bé dius. Llavors, per la pregunta que fas, hi ha diverses coses potser que es poden dir. I primer, pues, en quant a com tracta la psicoanàlisi el tema de la sexualitat, va ser la psicoanàlisi qui va donar importància a la sexualitat infantil. Abans es creia que faltava totalment en la infància i que es constituïa després en un procés de maduració en la pubertat. Avui això ja no es posa en dubte, no es posa en dubte que existeix la sexualitat infantil i que és durant la pubertat o l'adolescència on es produeix una síntesi que es concreta amb el que s'anomena l'etapa genital i que és el que tots concebim com la sexualitat adulta. És a dir, doncs, ja hi ha l'adolescent en aquest moment, ja ha passat per tota la seva maduració fisiològica i entra, no?, dintre d'aquestes, diguéssim, varietats que tu has anomenat, com per exemple, doncs pot ser les primeres relacions sexuals, l'enamorament, és a dir, l'elecció d'objecte, on aquí hi juguen moltes coses d'intercanvi, de comunicació, de saber com és el seu cos, descobrir el cos de l'altre, home o dona, i entra també tota la vessant, doncs, afectiva. No?
Sí, sí.
Per altra part, doncs, també el que abans deia, no?, que la sexualitat no ha d'estar entesa només, almenys des de la psicoanàlisi, com una cosa que redueix l'activitat genital i que l'única finalitat és la reproducció, sinó que, com tu has anomenat, aquí entren ja altres temes com pot ser, doncs, bueno, el que és la satisfacció de l'activitat sexual i que aquesta, doncs, és una de les seves finalitats bàsiques. Però, per altra part, aquesta satisfacció és contradictòria o paradoxal, ja que en l'activitat sexual pot generar displaer, mentre és de plaer. I aquest és un dels motius que ho veurem pel qual la psicoanàlisi s'interessa per la sexualitat. Perquè a partir del moment que es produeix un displaer, això té unes conseqüències en la vida anímica de la persona, en com ell viu aquesta sexualitat. No? Però bueno, sí. Deixem-ho aquí de moment i en tot cas ja després ja...
Una cosa, Joan. Sí. Així doncs, la sexualitat humana no és només un pur instint, diguéssim, entenent instint com aquests comportaments programats i amb la finalitat biològica de la reproducció de l'espècie, no?
Sí, 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 així és. I no, només cal observar la sexualitat humana per adonar-se de la seva varietat, de la seva plasticitat en quant a l'objecte, és a dir, a la persona o la cosa que es tria per a satisfer aquesta pulsió o aquest instint sexual i també per la finalitat, no? Des de la psicoanàlisi, el que s'utilitza és el terme de pulsió i que representa la idea, per dir-ho d'alguna manera, la idea de lo que està al límit entre el cos i lo psíquic. És a dir, la sexualitat se situa entre la frontera de lo somàtic, del cos i de lo psíquic. En l'ésser humà, encara que està fisiològicament constituït per a complir, no?, aquesta funció de reproducció de l'espècie, complir aquest programa acaba sent algo molt atzarós i que requereix d'un desenvolupament temporal complex i que, bé, en el millor dels casos és quan hi ha Bueno, pues la sexualitat, diguéssim, que s'entén normal, no? És quan es tria una parella heterosexual i conflueixen en aquesta parella sexual tant la satisfacció com també l'amor cap, cap a aquella persona. Però això no sempre és així, i per això es parla, no, de, diguéssim, de les vicissituds o de lo complicat que pot ser això. Mm-hmm.
Doncs així, a part de contemplar la vessant biològica de la sexualitat, també podem dir que hi té molt a dir la part psicosocial, no? La part cultural, la part moral, etc.
Sí, sí, sí. Novament, potser em repeteixo una mica, no? Però és que la psicoanàlisi presenta una manera molt interessant de veure aquest tema, ja que presta atenció a la importància en la formació de la vida sexual, és a dir, en tota l'evolució que té en cada subjecte. I l'aspecte important, diguéssim, és que a partir de la referència anatòmica del sexe i de la divisió sexual, és com es representa simbòlicament cada ésser humà la seva posició sexual. La diferència de sexes pot o no coincidir amb el seu sexe anatòmic. Mm. Aquestes representacions simbòliques que un acaba fent-se canvien segons les tendències socials i les normes que acoten i restringeixen els comportaments. Llavors, només cal, per accentuar els factors socials que intervenen en la varietat dels estils de la vida sexual, doncs només cal tenir en compte certes referències històriques. Abans, per exemple, doncs, la importància era la pulsió amb si mateix. Es glorificava aquesta pulsió. En canvi, avui en la modernitat el que prima és l'objecte, la persona, i se sobrevalora aquesta persona. És més, abans, per exemple, era igual si un home o una dona era de pell blanca o era obesa. Era igual això. Sí. Avui en dia això no
això
és
no
així.
És.
Sembla, no, que hi ha un determinat cos, tant per l'home com per la dona, que és més, ara no em surt la paraula, però que sembla que atregui més un determinat cos, sí, amb unes característiques.
Diríem que fem nosaltres mateixos us fem un patró de lo que
sí,
de lo que és la parella, com si diguéssim, no? O de lo que volem que sigui la parella.
Sí, sí, sí. Bé, avui el que atrau, no? El cos que atrau és un cos, en el cas dels homes, per exemple, pues és un cos musculat, esvelt. Potser estic parlant de clichés, no? Però que una mica respon a la pregunta aquesta, no? En el cas de la dona, és una dona prima, la pell, doncs, per exemple, abans es valorava molt la pell blanca, avui en dia es valora més
com més socarrat,
exactament. Millor. I això és el que, bueno, doncs en cada moment de la història sembla que hi ha unes tendències i unes altres. Encara també per l'altra part, en èpoques, no, on hi ha una repressió institucional o forta, on, com per exemple podia ser abans, no, això tenia uns efectes perjudicials, neurotitzants en el subjecte, i que provocava una repressió i no tindre, que la persona no tingués accés en el seu món intern en aquestes representacions que tenen a veure amb la sexualitat. Avui en dia fem cap a una mica a la vessant contrària, no? Sembla que bueno, pues com més aviat l'adolescent, com més aviat ha tingut experiències sexuals, sembla que guanya en prestigi tant pels seus companys, com pel món que l'envolta.
Sí, és una cosa social.
Sí, té una certa...
Una molta importància social, sí, li donem, no? Mm-hmm.
I bé, això va canviant en les diferents èpoques.
Una pregunta que sempre m'ha donat molt, que d'allò, és, a veure, jo com a dona, ara em ve al cap, i estic segura que hi ha moltes dones i també hi ha homes, que moltes vegades ens han preguntat si la menopausa és el fi de la vida sexual.
Bé, no. Una cosa que hem dit abans, no? La sexualitat no s'acaba amb la reproducció de l'espècie. No? En l'ésser humà no és només això. Llavors, en la menopàusia el que s'acaba és el cicle on la dona pot tindre descendència. No? Això no vol dir que la dona no pugui gaudir de la sexualitat. A partir d'aquí ja entren altres coses, diguéssim, a considerar, com és la vida amb la parella. Si la dona viu de manera traumàtica aquest final, que no deixa de ser un final, que s'ha de viure, que s'ha de passar, que s'ha d'assumir, que s'ha d'elaborar, i que la dona que no ho viu d'una manera traumàtica, més enllà de l'efecte que pot tindre per la pèrdua que representa, perquè és algo que s'acaba i que a partir d'allí comença una nova etapa, aquesta etapa és viscuda de manera traumàtica, a lo millor pot ser que aquesta dona o aquest home, parlant més de les dones, pugui tindre una certa dificultat en continuar gaudint de la sexualitat amb la seva parella. Però si no és així, si això no és viscut de manera traumàtica i finalista, pues bé, es guanya amb carinyo, es guanya amb experiència, es guanya amb saber...
Uns altres valors li
donem,
no?
Amb que, amb la parella amb la que estàs, es guanya amb matisos de saber què és el que li agrada a la teva parella, el que no, entren moltes més coses que donen peu a que la vida sexual en la parella continuï més enllà de la menopàusia, per suposat que sí. No?
La visió que es pretén donar és que la sexualitat sana és més que un dret que té tota persona. Què suposa això, Joan? Amb comunicació amb els altres, amb nosaltres mateixos, amb sentir, amb gaudir, amb desenvolupar la nostra capacitat de plaer.
Què suposa?
Què es pretén donar?
No sé si entenc massa bé la pregunta que em fas. Pots tornar a m'ho dir?
La sexualitat sana és un dret que tenim tota persona. I això suposa tot això que t'he dit, comunicació amb els altres, nosaltres mateixos. Es pretén donar una altra visió d'això?
No, jo crec que no. El que passa que potser caldria que també definir cosa que és bastant difícil, al meu entendre, què vol dir això d'una sexualitat sana. Retornant a coses que hem dit, la sexualitat té un component perquè genera displaer o perquè pot generar displaer i perquè certes experiències poden portar a que es visqui de manera traumàtica i, per tant, sí que l'ideal de la sexualitat sana és aquest intercanvi, és que coexisteixi amb la mateixa persona la satisfacció sexual i l'amor, és a dir, aquest vessant més tendre, no? Però això no sempre és així. Llavors, donar una visió de la sexualitat, diguéssim, insana. Bé, jo penso que hi ha hagut moments, no sé si la teva pregunta anava per aquí.
Sí, sí, sí.
Potser sí que hi ha hagut moments, però que crec que almenys en la nostra societat, no? Això està, jo diria que superat, i la sexualitat ja no és tabú i, com tu has dit, és un dret. Gaudir de la sexualitat és un dret que té tothom, no? El que sí que en aquest moment hi ha vegades que dona per pensar és que, o en altres moments que també ha passat, no? Una certa com a llibertinatge o que val tot. Fem cap a un moment on gaudir, no? Sense límits Està a l'abast de tothom i això ja té uns altres matisos que sí que poden portar...
Té un no? cert perill, això, no?
Poden portar a que hi hagi algo aquí més... Bé, em surt la paraula mortífer, però potser no és la paraula més adequada, no? Però que sí que, en tot cas, porta a que la persona o bé s'enganxi a un funcionament de comportament sexual per només gaudir del sexe, cosa que és finita, vull dir que arriba un moment que no es gaudeix del sexe, mm-hmm. i això doncs hi ha molta bibliografia que parla d'això, i que per tant doncs a partir d'aquí sí que podem fer cap a pensar en que hi ha una sexualitat insana. Però bueno, això és una cosa que jo no voldria tampoc... Crec, és una pregunta molt complexa que ara
sí,
no tampoc no sé...
Sí, s'hauria clar d'anar per parts potser sí, i anar matisant sí, cada
sí,
part, no?
Sí, exactament. Però bueno, força interessant.
Vale. Ara et voldria preguntar també... s'ha de tenir una visió molt clara i natural de la importància del sexe. Dic això perquè la paraula sexe sempre ha estat imposada, que com tu abans has dit, sí. tabú, prohibició... Ara ja cada persona és lliure de viure-la amb total normalitat.
Sí, no? Sí i no. És una mica el que dèiem abans. No? O sigui, per una part, la psicoanàlisi ha denunciat insistentment els efectes neuròtics i d'altres pertorbacions psíquiques que es produeixen quan hi ha una moral antisexual molt, 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 molt fèrrea, molt dura. No? Mm. Però la psicoanàlisi no creu en la liberació sexual utòpica, no? Perquè això, creure en aquesta liberació sexual utòpica és negar aquest caràcter traumàtic que per la psicoanàlisi té la sexualitat humana.
Sí. Doncs per aquí això és tot, Joan.
Pues moltes gràcies.
I esperem retrobar a tothom el pròxim mes amb moltes més temes interessants sobre el món de la psicologia. I per qualsevol consulta, ja sabeu que podeu trucar als telèfons de la ràdio 977-83-0044 i 83-11-35. Amb tot això, us deixem amb les notícies de la mà del Jordi Perelló i molt bon dia a tothom.
Bon dia a tothom.
Bon dia.
Tapata guardar e lo champro foi. Sorto dinha vida, tapata esperou.